Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. La Garrotxa fa el pic de la sisena onada. Va ser el passat 22 de gener, tal com indiquen les dades consolidades. La comarca va arribar a més de 8.000 punts de risc de rebrot i ara s'ha iniciat una baixada que està sent més ràpida que la resta del país. Neus Assín, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. Si es manté el descens actual, es podria passar d'una incidència de 2.000 casos a 100 en poc més d'un mes.
L'expert olotí en processament de dades i professor de la UPC, Josep Salavedra, ha explicat a Ràdio Olot que la sisena onada va tenir dues fases marcades.
Ha tingut dues parts. Sí, hi va haver una part que va ser la Garrotxa, va començar l'1 de novembre, fins cap al 17-18 de desembre, que era una onada de Delta, que era sisena onada de Delta. I entre el 15-17 de desembre fins cap al 22-23 de desembre, ja en aquella setmana, és quan l'Omicron es comença a fer predominant i és quan veus la pujada accelerada. I aquí hi ha una pujada molt gran. Al moment que se dispara l'Omicron, hi havia un grup d'edat que pràcticament no estava afectat, que era el de 20 a 29 anys. Doncs a l'Omicron el que portava és que el grup de 20 a 29 anys pujava molt ràpid.
Però atenció, un dels factors, diu l'expert, que podria frenar la baixada de la sisena onada és la reobertura de l'oci nocturn. És dimarts 1 de febrer del 2022. Aquests són els continguts informatius de la jornada. Olot ajorna el Carnaval 2022 fins a finals de març. El Centre d'Iniciatives Turístiques i les colles han decidit posposar la Gran Rua 3 setmanes i celebrar-la el dissabte dia 26.
La decisió s'ha pres a causa de l'alta incidència de la Covid. La celebració preveu comptar també amb el ball de nit al pavelló Firal. L'organització està pendent de situar en el calendari altres actes, com la tradicional presentació o el playback. Amb el canvi de data, el Carnaval d'Olot coincidirà amb el de Torelló i se celebrarà abans que els de la Costa Brava.
El president del CITE, Josep Andrés.
Sempre hem anat dient que faríem Carnaval. El problema estava que una cosa és les ganes de fer-ho i l'altra és les condicions de com fer-ho i com poder fer les coses. I aquest divendres passat, doncs per majoria, no per unanimitat, evidentment perquè és difícil d'arribar a un consens, s'ha decidit que la Gran Rua de Carnaval es farà el dissabte 26 de març.
I a la crònica judicial... L'Audiència de Girona ha condemnat a 3 anys i 6 mesos de presó i un dia a l'acusat d'apunyalar el pare Olot el 8 de maig del 2020.
Lo que mantiene no es que usted intentó acabar con la vida de su padre, sino que usted simplemente lo lesionó. Por eso hace una importante rebaja de la pena, le pide en la actualidad 3 años, 6 meses y un día. ¿Usted está conforme con la nueva redacción de los hechos en el sentido que solo lo intentó lesionar y con la pena que ahora se le solicita?
Sí.
El processat ha reconegut que cap a 3:15 de la tarda es va barallar amb el pare fent-lo caure a terra.
Quan la víctima no tenia possibilitat de defensar-se perquè tenia el fèmur trencat, el va atacar amb una navalla. Fiscalia i defensa han arribat a un acord i el tribunal l'ha condemnat per un delicte de lesions i no d'intent d'homicidi perquè conclou que no tenia intenció d'acabar amb la vida de la víctima.
I ara marxem cap a Argelaguer perquè allà tenen previstes diverses reformes importants aquest mandat. Iniciarà les obres de reforma de la plaça Major aquest 2022.
Després que els ciutadans decidissin l'any passat el projecte urbanístic que volien, ara l'Ajuntament vol començar unes obres que s'allargaran més d'un any. La remodelació modernitzarà l'espai i també els carrers de l'entorn. D'aquesta manera, es posarà punt i final a una necessitat gairebé històrica del municipi.
L'alcalde és Artur Ginesta.
En principi, endreçar una cosa que se'ns havia espatllat moltíssim, eh? La plaça antigament era molt més petita, hi havia un hort al costat, va créixer una mica en una certa època, en la meitat d'aquell hort, i al final es va vendre perquè era una zona urbana i una empresa va construir un edifici que es va quedar a mitges també. O sigui, ha sigut un drama d'aquests que ha durat temps i un disgust per molta gent, eh? Això ha sigut un descans. Un descans immens i, a més, tindrem un projecte fantàstic.
I a Olot celebrem la Setmana de la Donació de Sang. La iniciativa, que durarà fins dissabte, l'organitza el Banc de Sang i Teixits i té per objectiu recollir el màxim de donacions possibles.
Cada dia es podrà donar sang a casals i escoles de la ciutat. La setmana substitueix la tradicional Marató de Sang d'Olot i espera superar les 300 persones.
El director assistencial del Banc de Sang és el doctor Joan Ramon Grífols.
Aquest any hem volgut fer una cosa diferent al que feia altres anys, és mirar deslocalitzar dins la ciutat d'Olot diferents campanyes perquè així tota aquella persona que vulgui donar sang li sigui més fàcil poder escollir el dia i la localització més propera al seu domicili i a la feina, allò que li vagi més bé per donar sang.
En esports, l'skatepark d'Olot es fa gran. La segona fase d'ampliació del recinte ja és una realitat. Després d'ampliar l'espai en 375 metres quadrats, ara ja són gairebé 1.000 els que hi ha per patinar amb dues o quatre rodes, gràcies als múltiples obstacles que hi ha en aquest espai.
Noves zones, la millora de l'enllumenat i una nova rampa són les grans novetats de l'skatepark.
El president del club Skate Olot és Antoni Orozco.
Bueno, la veritat és que estem molt contents. Estem d'estreno, no?, de la segona fase de l'skatepark, que ja s'havia promès des del bon principi, no? Les instal·lacions comptaven en dues fases i ara ja podem gaudir d'aquesta segona fase que completa l'skatepark amb unes dimensions força grans, amb els mòduls que ens faltaven, diguéssim, per complementar tot l'skatepark de diferent estil i molt contents, no?, amb els nanos de l'skate escola disfrutant a tope i gaudint de tota la gent que s'està acostant a conèixer aquestes instal·lacions completes.
I en futbol s'ha tancat el mercat d'hivern sense més novetats a la Unió Esportiva Olot.
Els olotins s'han reforçat amb Xumetra i Aymar Moratalla i han perdut Zaka. Els dos fitxatges han arribat procedents del Costa Brava, de Primera Federació, mentre que Zaka ha marxat al Figueres, de Tercera. El club ha optat per no fitxar cap altre davanter centre.
Moratalla explica que s'incorpora a un projecte que qualifica d'il·lusionant.
És un bon moment d'equip, és un projecte il·lusionant. Al final l'Olot és un equip que l'any passat va perdre dues categories de cop amb la reestructuració del futbol que es va viure i ara, pues, amb el projecte que hem fet, que és un projecte potent, pues, ha de tirar cap amunt i per això també és un projecte que engresca, que és potent i amb la idea de continuar vinculat aquí.
El defensa de 35 anys va jugar una desena de temporades al Llagostera, entre d'altres equips.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Anem al trànsit. Policia Municipal d'Olot, endavant. Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia. Normalitat en el trànsit a la nostra ciutat. I com és habitual, s'incrementarà el volum de vehicles a les hores punta. Prohibits estacionar ni al carrer Fluvià, al carrer Hospici, a l'Avinguda Morrot, al carrer Concepció Carreras, al carrer Compositor Pedrell i al carrer Bolòs. Carrers tallats durant tot el dia, hi haurà el carrer Bolòs entre el carrer Pare Roca i l'Avinguda Reis Catòlics. I això és tot des de la Policia Municipal. Que passeu un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monaver, encara et sortirà més a compte estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
A l'antena dels 5 minuts més, cop d'ull a la previsió meteorològica, avui amb un petit canvi, i és que hi haurà fortes ventades en general a totes les nostres comarques. De moment, però, les temperatures així ho reflecteixen, Neus, o no encara?
Són temperatures una mica més altes que les que hem tingut aquests últims dies. Estem entre 0 i 1 grau a Olot, a la Vall d'en Bas i a Sant Feliu de Pallerols, en tenen un sota 0 a Mieres i a Vall de Núria, 2 de negatius a Vic, 2 de positius a Anglès, 3 a Castellfollit de la Roca i a Girona, 4 graus a Das, 5 a Banyoles i 9 a Figueres.
Previsió del temps, Dani Ramírez.
La situació del temps no canvia gaire. Més vent del nord. Ahir va passar una petita pertorbació, pràcticament imperceptible, 4 volves de neu al Pirineu. I bé, sobretot tramuntana, s'ha obert la porta 3 dies més, sobretot avui i demà, de vent fort del nord, que pot superar els 100-120 km per hora a l'Empordà i a la resta del Pirineu Oriental o a la zona central i sud de la Costa Brava es podrien superar els 80 km per hora. Tot això amb un dia de sol, un dia radiant, pràcticament doncs, cap nuvolositat, i la temperatura es mantindrà freda a nit. Bé, amb el vent la temperatura pot ser irregular, mínimes de més de 10 o 12 graus al Cap de Creus. En alguna vall el vent cap al Pirineu farà que la temperatura no baixi gaire, propera als 0 graus, però no tan negativa com la setmana passada o el cap de setmana. I bé, a la resta, si calma el vent, doncs baixarem novament temperatures de 0 a 4 sota 0. Ahir mateix, Olot, fins a 3 negatius. Per tant, aquest principi de febrer, primer dia de febrer, que ens porta estabilitat, sol i sobretot molta tramuntana i mala mar amb maregassa i fins i tot mar brava, onades de 3 a 5 metres. Bé, situació de nord que continuarà tant dimecres com dijous. Dimecres a la tarda, dijous una mica més de núvols, núvols alts i mitjans, però vaja, no hi ha cap canvi de temps previst per aquesta setmana. El més important és que es comença a disparar la temperatura després de la baixada que notarem una mica avui i, per tant, dimecres i dijous podríem tenir un ambient primaveral amb màximes de 20 a 25 graus i, per tant, notaríem fins i tot una mica de calor.
Peix fresc i marís per a tota la família a Peixos Isma. I cada dia a partir de les 7 de la tarda et portem directament el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 91 52. Peixos Isma, dum, 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 qualitat. Peixos Isma.
Entrem en matèria, tal com us dèiem, la Garrotxa fa el pic de la sisena onada. Va ser el dia 22 de gener, tal com indiquen les dades consolidades.
La comarca va arribar a més de 8.000 punts de risc de rebrot i ara s'ha iniciat una baixada que està sent més ràpida que la resta del país. Si es manté el descens actual, es podria passar d'una incidència de 2.000 casos a 100 en poc més d'un mes.
Ha tingut accés a les dades en Pau Masó.
La sisena onada canvia la tendència a la Garrotxa i també a la majoria del país. A casa nostra ho va fer a partir del dissabte 22 de gener, quan els números van tocar sostre, van marcar tots els rècords i van començar a tombar cap a un descens pronunciat. El pic de la sisena onada es va donar amb un risc de rebrot de 8.036 punts, una xifra 4 vegades superior al màxim que es va registrar durant la tercera onada. Durant la setmana del pic de contagis, la Garrotxa va arribar a registrar més de 2.100 casos setmanals i una incidència de més de 3.600, unes xifres mai vistes fins ara. L'expert olotí en processament de dades i professor de la UPC, Josep Salavedra, explica a Ràdio Olot que la sisena onada va tenir dues fases marcades per l'aparició de la variant Omicron.
Ha tingut dues parts. Sí, hi va haver una part que va ser la Garrotxa, va començar l'1 de novembre, fins cap al 17-18 de desembre, que era una onada de Delta, que era sisena onada de Delta. I entre el 15-16 de desembre fins cap al 22-23 de desembre, ja en aquella setmana, és quan l'Òmicron es comença a fer predominant i és quan veus la pujada accelerada. I aquí hi ha una pujada molt gran. Al moment que se't dispara l'Òmicron, hi havia un grup d'edat que pràcticament no estava afectat, que era el de 20 a 29 anys. Doncs a l'Òmicron el que portava és que el grup de 20 a 29 anys pujava molt ràpid.
Però un cop superat el pic, la comarca ha iniciat un descens accentuat que fins i tot va més de pressa que la resta del país.
La gran notícia és que la Garrotxa està baixant molt més de pressa que la resta de Catalunya. Si avui he mirat el general de Catalunya, la R està 0,76, 0,77 i a la Garrotxa està 0,62, 0,62, 0,63. I és que això què vol dir? Que cada 8 o 9 dies estàs dividint per dos la incidència que tenies. Llavors a la Garrotxa aquest dia, el dia 22 de gener, havíem arribat a tenir uns 2.100 i pico a contagis setmanals. Doncs ara en tenim uns 1.140.
I és que en només una setmana els casos diaris de coronavirus a la Garrotxa han disminuït més de la meitat. El risc de rebrot ha caigut més de 3.000 punts i la incidència per 100.000 habitants ha baixat en més de 1.000 casos. Salavedra pronostica que si es manté aquest ritme amb una velocitat de contagi inferior a 0,7, la Garrotxa podria arribar a una incidència de només 100 casos en poc més d'un mes.
En teoria, si ens mantenim la R per sota 0,7, en un mes, en 5-6 setmanes, ja estarem la IA7 per sota 100, que per sota 100 llavors ja no hi haurà ni afectació hospitalària. Els hospitals també tardaran això, ens hem de posar al cap de que un mes i mig tardarem de baixada tant d'hospitals com d'incidència. Primer baixarà la incidència i llavors els hospitals, aquests 3.000 i pico que hi ha a Catalunya, doncs també tardarem això un mes i mig o dos a baixar-ho.
Un dels factors que podria frenar la baixada de la sisena onada és la reobertura de l'oci nocturn. Aquest fet allargaria el temps que es necessita per tornar a les incidències baixes. També s'ha de preveure que la reducció dels contagis tardarà uns dies més a arribar als hospitals. De moment, l'Hospital d'Olot té a hores d'ara 18 pacients ingressats amb coronavirus. El centre ha recuperat més de la meitat dels sanitaris que hi havia contagiats i només hi ha 13 professionals confinats.
Bé, una de les grans preguntes que planava en l'ambient és què passaria amb el Carnaval. Doncs bé, les entitats organitzadores ja comencen a definir-se. En el cas concret d'Olot, han decidit ajornar el Carnaval 2022, però fins a finals del mes de març. El Centre d'Iniciatives Turístiques i les colles han decidit posposar la Gran Rua 3 setmanes i celebrar-la el dissabte 26 de març. La decisió s'ha pres a causa de l'alta incidència de la Covid. La celebració preveu comptar també amb el Ball de Nit al Pavelló Firal. L'organització està pendent de situar en el calendari altres actes com la tradicional presentació o el playback. Amb el canvi de data, el Carnaval d'Olot coincidirà amb el de Torelló i es celebrarà abans que els de la Costa Brava.
El Carnaval d'Olot 2022 segueix el guió que també han pres altres municipis i ha decidit ajornar la data de la celebració. La cita s'havia de celebrar el primer cap de setmana de març, el dissabte dia 5, però finalment es farà l'últim cap de setmana del mateix mes, dissabte 26 de març. L'entitat organitzadora, juntament amb les colles garrotxines, han pres aquesta decisió a l'espera d'una millora de la situació pandèmica. El president del Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot és Josep Andrés.
Sempre hem anat dient que faríem Carnaval. El problema estava que una cosa és les ganes de fer-ho i l'altra és les condicions de com fer-ho i com poder fer les coses. I aquest divendres passat, doncs per majoria, no per unanimitat, evidentment perquè és difícil d'arribar a un consens, s'ha decidit que la Gran Rua de Carnaval es farà el dissabte 26 de març.
A més de la Gran Rua, el Sitge treballa per tirar endavant el sopar de colles i el ball de nit que es feia al Pavelló Firal. Ho explica la vicepresidenta de l'entitat, Adela Moya.
El que sí que tenim ganes és de fer el ball que es feia després de la Gran Rua. Aquest ball, de moment, també tenim ganes de... Està molt interrogant, però tenim ganes de tirar-ho endavant. També han de canviar força les coses d'aquí a llavors i creiem que també a la ciutat també li és positiu. Després de tantes anul·lacions de concerts i festivals, ja estaria bé ara poder fer el ball de Carnaval del mateix dia de la Rua, del dia 26.
A més dels actes del dia 26 de març, el CIT està pendent de tancar dates per al playback i també per la presentació del rei i reina del Carnestoltes. Pel que fa a la participació en la Gran Rua, tot i l'ajornament de la data, la majoria de colles han confirmat la seva assistència, tot i que és possible que hi hagi menys participants per colla. Per contra, s'espera que puguin venir grups de fora de la comarca, ja que el Carnaval d'Olot aquesta vegada serà abans que les principals cites de la Costa Brava. Platja d'Aro, Santa Cristina i Sant Feliu han ajornat la cita fins a principis d'abril.
Era difícil, molt difícil de seguir un patró perquè cadascú, vull dir, ha pres les decisions que ha cregut convenient, que totes són respectables, només faltaria. Hi ha gent que ja han dit que no es farà Carnaval, que hi ha poblacions que es queden sense Carnaval, n'hi ha d'altres que mantenen les dates que tocaven, i bé, nosaltres també no ho hem d'amagar, vull dir que ens hem fixat molt amb la decisió que es prendria per part de, sobretot, de Platja d'Aro, bueno, Sant Feliu i Santa Cristina.
Amb els canvis de dates, un dels primers carnavals que se celebrarà serà el de Palamós, que ha mantingut la data inicial del 20 de febrer. A Blanes, Tossa i Lloret han decidit cancel·lar la celebració d'enguany i a Torelló, igual que la Vall d'Aro, han apostat per ajornar-lo. El Carnaval de Terra Endins coincidirà amb el d'Olot el cap de setmana del 26 de març. Aquest any la Garrotxa anirà per davant de les principals cites de la Costa Brava.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Obrim la crònica judicial. L'Audiència de Girona ha condemnat a 3 anys, 6 mesos i un dia de presó l'acusat d'apunyalar el pare a Olot el 8 de maig del 2020.
El processat ha reconegut que cap a 3:15 de la tarda es va barallar amb el pare fent-lo caure a terra. Quan la víctima no tenia possibilitat de defensar-se perquè tenia el fèmur fracturat, el va atacar amb una navalla. Fiscalia i defensa han arribat a un acord i el tribunal l'ha condemnat per un delicte de lesions i no d'intent d'homicidi, perquè conclou que no tenia intenció d'acabar amb la vida de la víctima.
Lo que mantiene no es que usted intentó acabar con la vida de su padre, sino que usted simplemente lo lesionó. Por eso hace una importante rebaja de la pena, le pide en la actualidad 3 años, 6 meses y 1 día. ¿Usted está conforme con la nueva redacción de los hechos en el sentido que solo lo intentó lesionar y con la pena que ahora se le solicita?
Sí.
L'audiència ja havia condemnat l'acusat a 3 anys de presó per un delicte de lesions per atacar el pare amb un arpó de pesca al març del 2011.
I una jutgessa de Blanes ha deixat en llibertat l'home de 51 anys detingut per la mort d'una persona després d'una discussió de trànsit que va tenir lloc divendres passat.
Segons informa el TSJ, la jutgessa ha resolt retirar el passaport a l'investigat, li prohibeix sortir del país i estableix compareixences periòdiques al jutjat. La investigació està oberta provisionalment per un delicte d'homicidi d'acord amb la petició del Ministeri Fiscal i a l'espera dels resultats de l'autòpsia que ha de determinar la causa de la mort.
I els Mossos han detingut el segon camioner implicat en la baralla al mig de la P7 a Agullana, a l'Alt Empordà, que va provocar un accident mortal.
Els fets van tenir lloc dimecres passat. Els dos camioners que van discutir-se van aturar els tràilers ocupant part d'un carril de l'autopista. Allà un conductor va clavar unes tisores a l'altre. La disputa prova que va provocant una víctima mortal perquè el conductor d'un turisme va xocar contra un dels tràilers i un tercer camió el va encalçar. Els Mossos ja van detenir el primer camioner de 56 anys. Ara que l'altre ja ha sortit de l'hospital, també l'han arrestat. És un home de 48 anys, a qui li atribueixen conducció temerària, un delicte contra la seguretat viària i homicidi per imprudència greu.
Escolteu els 5 minuts més, aquestes són les primeres notícies del dia. Marxem ara cap a Argelaguer perquè començarà les obres de reforma de la plaça Major aquest 2022. Després que els ciutadans decidissin l'any passat el projecte urbanístic que volien, ara l'Ajuntament vol començar unes obres que s'allargaran més d'un any.
La remodelació modernitzarà l'espai i també els carrers de l'entorn. D'aquesta manera es posarà punt i final a una necessitat gairebé històrica del municipi.
La primavera de l'any passat, el 50% dels veïns d'Argelaguer van votar en una consulta per decidir com seria la nova plaça Major del poble, anomenada plaça Generalitat. Hi havia 3 projectes candidats i el guanyador va ser Aiguaneix, de l'arquitecte d'Olot Víctor Vázquez. La proposta recupera el canal que passa pel costat de la plaça i aposta per l'abundància d'elements vegetals. Ara el consistori està pendent de rebre el document executiu de l'obra per licitar-lo i engegar els treballs com més aviat millor. L'alcalde del municipi, Artur Ginesta, diu a Ràdio Olot que la remodelació permetrà endreçar un espai que havia quedat deixat.
En principi, endreçar una cosa que se'ns havia espatllat molt, moltíssim. La plaça antigament era molt més petita, hi havia un hort al costat, va créixer una mica en una certa època, amb la meitat d'aquell hort, i al final es va vendre perquè era una zona urbana i una empresa va construir un edifici que es va quedar a mitges també. O sigui, ha sigut un drama d'aquests que ha durat temps i un disgust per molta gent. Això ha sigut un descans. Un descans immens i, a més, tindrem un projecte fantàstic.
El consistori preveu començar obres aquest 2022 i acabar-les l'any que ve. A més, la remodelació permetrà també arreglar els carrers de l'entorn de la plaça Major.
És clar, el fet de fer la plaça vol dir que renovem tot, instal·lacions, tot. És clar, que hem de fer empalmar amb el barri vell, que va, ja es va fer recentment, empalmarem tot, clavegueram, instal·lacions, enllumenat, telefonia... Tot serà nou, des de el carrer del Parés, que ja es va quedar, tocar la plaça Santana, fins al carrer Major i amb els carrers que hi toquen, no? El carrer de la plaça, el Grèvol, Escàcies i la plaça Sant Dames.
El cost de les obres puja a més de 700.000 euros. La meitat es pagarà amb la subvenció del Pla d'Obres i Serveis de la Generalitat i l'altra part amb l'aportació de l'Ajuntament i les contribucions especials dels veïns.
Sortim cap a les comarques de Girona. Comencem al Ripollès. La Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès demana al govern que consideri seriosament incloure la comarca en la consulta popular sobre els Jocs d'hivern Barcelona-Pirineus 2030 i no deixar-la fora com pretén.
La patronal Ripollès està a favor de la celebració perquè comportarà importants millores en les comunicacions entre comarques i contribuirà a una gran projecció internacional de la zona. El manifest compta amb el suport de Foment del Treball Nacional, FUEC, Cambra de Comerç de Girona i associacions de comerç local i turisme de diferents punts de la comarca.
A la comarca d'Osona acaben de posar en marxa xarxa el Servei de Prevenció i Tractament de Drogodependències al Punt Jove de Vic. Es tracta d'un servei gratuït de la Diputació de Barcelona amb el suport de les administracions locals per tractar adolescents i joves amb problemes d'addiccions a drogues i a les pantalles i donar també suport a les seves famílies.
L'educadora social Sílvia Gil ha explicat que la pandèmia ha intensificat el grau de les addiccions en els joves, que els arriben fonamentalment l'alcohol i cànnabis, però també observen un repunt de l'èxtasi o els ansiolítics.
Pues es tracta una miqueta també de veure què està succeint, diguéssim, al seu entorn, als seus contexts més prioritaris, perquè moltes vegades ja està relacionat, no?, amb el tema del consum. Hi ha d'altres coses que no estan funcionant. Hi ha fracàs escolar, hi ha problemes d'habilitats socials, hi ha problemàtiques relacionades amb justícia, delinqüència, etc, etc, etc. Llavors es tracta una miqueta, no?, de poder treballar tots plegats per aconseguir, no?, reconduir tota aquesta situació, juntament amb els pares.
A Lloret de Mar, el centre de distribució d'aliments atén mensualment unes 800 famílies del municipi. En total sumen cap a 3.000 persones que necessiten rebre ajuda per poder fer front a una de les necessitats més bàsiques, que és l'alimentació.
L'alcalde de Lloret, Jaume Dolçat, subratlla que la pandèmia ha portat moltes famílies al límit i destaca que el centre de distribució d'aliments s'ha convertit en un servei més necessari que mai per poder continuar donant resposta a les persones que més ho necessiten. Precisament el centre, que gestiona amb voluntaris de Càritas, ha deixat l'espai provisional que ocupava el pavelló d'esports i s'hi traslladat a un local del centre de Lloret.
I a Girona, el nombre de pisos buits ha baixat gairebé un 10% en un any, però tot i això a la ciutat encara n'hi ha 785 en desús. Us recull un estudi de l'Ajuntament de Girona que parteix de dades com ara l'empadronament, el consum d'aigua a les escombraries a l'hora d'avaluar si un habitatge està ple o no.
L'anàlisi recull que d'ençà del 2016 la xifra de pisos buits ha anat baixant de manera progressiva. D'altra banda, l'informe també recull que a Girona hi ha més de 9.000 habitatges on aquells que viuen no estan empadronats a la ciutat.
I acabarem a Ripoll. Aquesta setmana han començat els treballs de la segona fase per fer visitable el refugi antiaeri de la Guerra Civil.
Amb una durada d'uns 2 mesos i mig, consistiran en consolidar l'entrada est, que serà l'accés dels visitants. També s'acabaran d'excavar i consolidar els túnels interiors i s'adequaran amb il·luminació i accessibilitat. Un cop enllestit, les visites es faran programades i amb un guia per les condicions de l'espai. Els treballs s'han licitat per un import de 42.000 euros, dels quals l'Àrea de Cultura de la Diputació de Girona n'aporta 28.000 i la resta provenen del consistori.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillam és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillam gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillam estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillam.com.
La ciutat d'Olot celebra la Setmana de la Donació de Sang. La iniciativa, que durarà fins dissabte, l'organitza el Banc de Sang i Teixits i té per objectiu recollir el màxim de donacions possibles. Cada dia es podrà donar sang a casals i escoles de la ciutat. La setmana substitueix la tradicional marató de sang d'Olot i espera superar les 300 persones.
La Setmana de la Donació de Sang va començar aquest dilluns i s'allargarà fins dissabte. Aquest any canvia el format i la donació es distribueix en diferents punts d'Olot. Els locals habilitats seran els casals del barri de Sant Roc, de Bonavista i de les Fonts, i les escoles del Morrot i del Malagrida. Els horaris de les jornades de donació seran principalment a la tarda i en els centres escolars es comptarà amb la col·laboració d'alumnes. El director assistencial del Banc de Sang és el doctor Joan Ramon Grífols.
Aquest any hem volgut fer una cosa diferent al que feia altres anys i és mirar de deslocalitzar dins la ciutat d'Olot diferents campanyes perquè així tota aquella persona que vulgui donar sang li sigui més fàcil poder escollir el dia i la localització més propera al seu domicili i a la feina, allò que li vagi més bé per donar sang.
La Setmana de la Donació de Sang d'Olot substitueix la tradicional marató que es feia a la ciutat. La raó principal per la qual s'ha optat a fer aquest format ha estat per allargar la caducitat de la sang, ho explica la Montse Soler, responsable comarcal de l'Associació de Donants de Sang.
Rebem una quantitat, quan fèiem les maratons rebíem una quantitat molt grossa de sang, però també ens caducava tot el mateix dia. D'aquesta manera ens caduca amb un marge d'una setmana que en principi no ens caduca perquè no la necessitem. Però, esclar, al fer les maratons sí que recollíem molta sang, però també ens caducava.
Des de l'associació creuen que calen més donacions, ja que la pandèmia ha tingut un impacte negatiu en la participació de la ciutadania. Per poder donar sang s'han de complir les següents condicions bàsiques: tenir entre 18 i 70 anys, pesar 50 quilos o més i, en cas de ser dona, no estar embarassada. Si s'ha passat la Covid, també es pot donar sang després de 14 dies sense símptomes. Per fer-ho, es pot anar directament al punt de donació o també reservar cita a la web donarsang.gencap.cat, on també es poden consultar els horaris i els espais d'aquesta Setmana de la Donació de Sang d'Olot.
Opticalia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
En esports anem sobre rodes. L'skatepark d'Olot es fa gran. La segona fase d'ampliació del recinte ja és una realitat. Després d'ampliar l'espai en 375 metres quadrats, ara ja en són gairebé 1.000 els que hi ha per poder patinar amb dues o quatre rodes gràcies als múltiples obstacles amb què compta. Noves zones, la millora de l'enllumenat i una nova rampa són les grans novetats de l'skatepark d'Olot. Ens ho explica en Roger Isern.
Patinar entre volcans. Aquest era el somni d'un grup de persones ja fa gairebé 10 anys quan van crear el Club Skate Olot. Ara, fa poques setmanes, a la capital de la Garrotxa, ja hi ha un skatepark d'uns 1.000 metres quadrats. Gràcies a la segona fase d'ampliació, la zona del parc de Malatusquer compta amb nous materials i nou enllumenat. L'alça de l'interès en aquest tipus d'esports i la utilitat de l'espai requeria un augment dels metres per patinar. El president del Club Skate Olot és Toni Orozco.
Bueno, la veritat és que estem molt contents, estem d'estreno, no?, de la segona fase de l'skatepark, que ja s'havia promès des de bon principi, no? Les instal·lacions comptaven amb dues fases i ara ja podem gaudir d'aquesta segona fase que completa l'skatepark amb unes dimensions força grans, amb els mòduls que ens faltaven, diguéssim, per complementar tot l'skatepark de diferent estil i molt contents, no?, amb els nanos de l'skate escola disfrutant a tope i gaudint de tota la gent que s'està acostant a conèixer aquestes instal·lacions completes.
La segona fase de l'ampliació no només ha suposat la millora dels equipaments, sinó augmentar els metres d'utilitat respecte als 650 aproximadament que hi havia abans de la nova reforma. L'skatepark d'Olot és una de les instal·lacions esportives més concorregudes en els últims anys. La imatge al capdamunt de la solfa amb persones patinant és habitual dia rere dia. Orozco explica un dels motius de l'èxit de l'skatepark.
Sí que els que practiquem aquests esports ens agrada molt voltar, diguéssim, a conèixer instal·lacions, a conèixer altres skateparks, no? Això també acull a riders d'altres llocs que venen a conèixer les instal·lacions d'aquí a Olot. Al ser un skatepark molt complet, diguéssim, que partim des de que tenim rampes petites a rampes més grans, mòduls com barandilles, calaixos, ho completen d'una manera que si vens, diguéssim, al cap de setmana a patinar aquí a Olot, doncs pots gaudir de molta diversitat de mòduls.
La nova instal·lació també està pensada perquè es puguin fer ús BMX, patinets, bicicletes i altres tipus de patins. Els treballs van començar l'octubre del 2021 i han finalitzat a finals d'aquest mes de desembre amb l'objectiu que sigui un espai d'oci i lleure familiar. L'any 2018 l'Ajuntament d'Olot ja va ampliar en 200 metres quadrats aquest skatepark i ara, amb aquests treballs finalitzats, el nou espai d'skate disposa de gairebé 1.000 metres quadrats.
I en futbol s'ha tancat el mercat d'hivern sense més novetats a la Unió Esportiva Olot.
Els olotins s'han reforçat amb Xumetra i Aymar Moratalla i han perdut Zaka. Els dos fitxatges han arribat procedents del Costa Brava de Primera Federació, mentre que Zaka ha marxat al Figueres de Tercera. El club ha optat per no fitxar cap altre davanter centre.
El mercat de fitxatges ja és història de Tercera Divisió. Ha estat obert des de l'estiu i ahir, 31 de gener, va baixar la persiana. La Unió Esportiva Olot ha aprofitat aquest últim mes per reforçar-se amb dues peces importants procedents de la Unió Esportiva Costa Brava, com són Jordi Xumetra i Aymar Moratalla. El primer va arribar en plenes festes de Nadal i ja s'ha estrenat amb dos gols. Xumí s'està convertint en el millor soci del pitxitxi de l'equip, Sergi Arranz, qui va donar l'assistència al gol de diumenge contra el Manresa. Per la seva banda, el lateral dret, Aymar Moratalla, arriba per ocupar el forat que deixa Albert Blázquez, lesionat de llarga durada. Moratalla explica que s'incorpora a un projecte il·lusionant.
És un bon moment d'equip, és un projecte il·lusionant. Al final, l'Olot és un equip que l'any passat va perdre dues categories de cop amb la reestructuració del futbol que es va viure i ara, pues, amb el projecte que hem fet, que és un projecte potent, pues, ha de tirar cap amunt i per això també és un projecte que engresca, que és potent i amb la idea de continuar vinculat aquí.
El defensa de 35 anys va jugar una desena de temporades al Llagostera, entre d'altres equips. Arriba per ocupar el lateral dret, juntament amb el jove Eric Callís, i per reforçar, si cal, l'eix de la defensa, on també pot jugar. Moratalla ja va tenir minuts a l'últim partit davant el Manresa a l'estadi municipal. L'única baixa que ha patit l'Olot en aquest mercat d'hivern ha estat la de Zaka Elidrisi, que ha marxat al Figueres, equip que milita també a la Tercera Federació. A banda d'aquests tres moviments, no hi ha hagut més novetats als despatxos de la Unió Esportiva Olot.
Opticalia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.